migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Soc el José Miguel Cruz. Això és migdia des de la teva COPE més propera. Ho parlava la Pilar i, efectivament, una de les proves d'accés a la universitat, l'ESPAU, comencen demà a Catalunya. Altres llocs han començat, demà comencen a Catalunya. I una de les qüestions que crida l'atenció és el fet de que les lectures obligatòries ja no hi seran presents l'any vinent. Serà una de les novetats. Però és que aquest any són optatives. És a dir, els alumnes que vagin a la l'activitat poden escollir si fer-les o no fer-les, tant les de castellà com les de català. Moltes preguntes que se'ns queden aquí sobre, d'entrada, cada cop hi ha menys nivell als estudis? Seria una de les que és perquè és que van baixant el nivell. Baixen el nivell, tal qual. La pregunta que ens podem fer és, s'està cuinant una generació amb menys exigència acadèmica? Quan parlem de la comprensió, que és cap on volen fer evolucionar tot això, menys memoritzar i més comprendre. Clar, si tenim un problema amb la comprensió lectora, què entendrem al final, si no hi ha comprensió? Bé, de fet, parlem d'aquesta situació i d'aquestes novetats de la selectivitat. Per començar, tenim al telèfon el senyor Ramon Novella, que és psicopedagog i professor de psicologia de la Universitat Abat Oliba Feu. Ramon, bon dia, benvingut.
Pues bon dia a tothom.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
Quines novetats podem esperar d'aquestes proves de selectivitat d'aquest any?
Bueno, respecte a aquest curs en particular, diríem, la prova de selectivitat es manté exactament igual. Sembla ser que no hi haurà cap canvi, evidentment. No deixa de ser, sí que és cert, com tu deies, aquests nervis, aquesta angoixa davant de la prova. Igualment hem de considerar que aquesta és una prova que aprova pràcticament el 97% dels alumnes. Per tant, assequible ho és. Una altra cosa és que, evidentment, l'alumne obtingui aquella mitjana que necessita per accedir al grau desitjat. Però d'entrada, el poder superar la prova, això està quasi garantit.
D'acord. Una de les coses que m'ha cridat l'atenció és la no obligatorietat ja en aquesta selectivitat del 2024 de les lectures obligatòries tant en literatura catalana com castellana. Està justificat que em cridi l'atenció?
Està totalment justificat, però també és la dinàmica que s'està seguint durant els últims anys amb el que és l'aplicació de la LOMLOE. La LOMLOE és una llei, la famosa llei CELAC, que el que pretén és que l'alumne aprengui sobretot des del punt de vista més competencial, és a dir, el saber fer. Això vol dir que treuen del currículum, del que s'exigeix als alumnes, un aspecte més teòric, no? El fet de voler aprendre de memòria determinades coses. I dintre de tot aquest procés s'engloba això de que treguin com a obligatòries aquestes lectures dins de les assignatures de llengua catalana i llengua castellana. No hi ha dubte que la lectura és un dels aprenentatges més importants pels alumnes i que allò dona una base de cara a futurs aprenentatges, de cara a la cultura, en el seu futur, i per tant estem deixant els nostres alumnes sense una necessitat que realment tenen de cara al seu futur.
La selectivitat o l'ESPAU, com li vulguis dir, comencen a ser, o dona la sensació, no sé si comencen a ser una mica ja velles, que una mica obsoletes. Podria donar aquesta sensació o són necessàries?
Bueno, pot donar la sensació. L'únic que hem de tenir algun tipus d'instrument per poder triar els alumnes de cara als graus universitaris. I, per tant, és necessària una prova. Sí que és cert que en els últims anys hi havia el debat si realment s'havia de mantenir aquest model de selectivitat o les universitats s'havien de fer elles pròpiament una prova d'accés. L'avantatge de tenir una selectivitat comuna a tot l'alumnat és que, d'alguna manera, hi ha una via única per poder accedir al món universitari i amb les mateixes condicions per tot l'alumnat. Per tant, el model com a tal sí que, no, pot dir, clar, és que portem no sé quants anys amb aquest, pràcticament amb aquest mateix model de selectivitat. L'únic que, per una altra banda, és necessari tenir una selectivitat que escolleixi els alumnes de cara al grau que vulguin estudiar.
D'acord. Les faltes d'ortografia penalitzen?
Les faltes d'ortografia penalitzen fins a un 10% de la nota.
Ostres.
De cadascuna de les proves. Sí, sí.
Creus que, segons el teu punt de vista, creus que estem posant proa cap a un bon lloc, cap a una millor manera d'ensenyar?
Clar, jo,
és difícil la pregunta, perquè...
És una pregunta difícil i també la resposta requereix una sèrie de temps. Jo diria així, en general diria, per mi no és el millor camí. perquè d'alguna manera el que estem fent és baixant molt el que és l'exigència de cara als alumnes. Sí que és cert que tot el que és aquest criteri competencial, sí que és cert que necessitem els nostres alumnes que també siguin competents i que aprenguin a través de la lectura crítica i tot això, això és important, però no podem deixar de banda allò que és un aprenentatge doncs, més memorístic, més teòric. Per tant, passar d'una banda a una altra, deixant la memòria, la teoria, això, per mi sí que això realment no seria bo. Hauríem de buscar la manera de poder compaginar, mantenir allò que és més teòric, amb allò que també, doncs, alhora, com diu la llei, doncs, ha de ser més competencial.
Clar, això t'anava a preguntar. No es pot combinar les dues coses? Vull dir, s'ha de posar...
Jo crec que sí, i crec que aquest seria el camí més correcte. És a dir, evidentment, no podem dir que els alumnes no han d'aprendre competències, perquè no és així, ha de ser així, però no podem deixar de que tinguin una base teòrica, una base cultural, perquè d'alguna manera allò és el que els dona la capacitat de poder entendre moltes altres coses.
Doncs a veure com van aquestes proves de selectivitat. Desitgem sort absolutament a tots. Senyor Ramon Novella, psicopedagòg i professor de psicologia de la Universitat Abat Oliba Ceu, escolta, com sempre, ha estat tot un plaer xerrar amb tu. Molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres i molta sort a tot l'alumnat.
Molta sort a tots, efectivament, gràcies. I és el què, vull dir que... No, és la sensació, no sé, Yolanda Canales, com estàs? Bon migdia.
Què tal?
Com va anar la teva selectivitat?
Jo ara, bueno, ho estàvem comentant fora de micro, jo la veritat és que no vaig passar nervis. Només ja va haver un petit moment de tensió a l'examen de filosofia, que no me'n recordava que hi havia dues opcions, i saps allò que hi ha senyals, no?
Sí, sí.
Doncs va venir una mica d'aire, va caure la fulla a terra, i ostres, entre una opció era Nietzsche i l'altra Aristòtil. Vaig preferir Nietzsche, evidentment.
Nietzsche, bé, evidentment.
Sí, evidentment. Aristòtil em semblava més complicat, i me'n vaig sortir.
Bé, d'entrada, 42.535 alumnes estan inscrits per examinar-se d'aquestes proves que posen els nervis a tothom, en aquest cas, no, Yolanda? Què trobaran aquests alumnes?
Sí, i no sabem, d'altra banda, si està ben bé justificat, perquè segons dades del Ministeri d'Universitats, més del 96% dels estudiants l'acaben aprovant. O sigui, que això...
Sí, sí, sí. Però en funció de les fàcils. En un lloc poden ser més fàcils o autonomies, algunes comunitats... poden ser més fàcils que d'altres, en funció d'on vagis, eh?
Sí, i això ho parlarem avui, en la nostra programació de COPE Catalunya i Andorra. En tot cas, aquests alumnes començaran demà amb els exàmens de llengua i literatura castellana, posteriorment llengua estrangera, i a la tarda assignatures de la fase específica. Que això de la fase específica, som ja antics tu i jo, Cruz, i aquestes coses no les entenem, però estem parlant, per exemple, d'assignatures com la història de la dansa i de la música o literatura dramàtica. Què més? A veure, la selectivitat continuarà dimecres. El primer examen serà el d'història o història de la filosofia. A les 12 serà el torn de la matèria comuna d'elecció segons el batxillerat cursat, i a la tarda, novament, matèries específiques. I l'últim dia, a les 9, faran l'examen de llengua catalana i literatura, i a les 12, noves matèries d'elecció, i a la tarda, matèries de la fase específica. Sembla que estigui parlant com si fos un jeroglífic, però és que ha canviat tant la...
Tot ha canviat molt, eh?
Tot.
Sí,
tot.
Sí.
I ara comentàvem si és més fàcil o no. Doncs mira, les novetats més importants es donen en llengua. Per què? Doncs perquè hauran de respondre dues preguntes d'entre quatre opcions. Dues sobre les lectures obligatòries, com fins ara, i dues de caire més competencial. I això què vol dir? Doncs que a la pràctica es poden saltar les preguntes sobre les lectures, no?
Directament, saltant directament. Exacte. Són optatives, correcte.
Doncs aquest plantejament més competencial sobre l'estudi del fet literari, m'encanten aquestes coses del Departament d'Educació, està relacionat amb el nou plantejament que la conselleria ha anunciat que introduirà el batxillerat per al curs vinent, on no es prescriuran unes lectures concretes, sinó que seran els propis centres els que escolliran un mínim de dues entre una llista que serà més àmplia. Llavors, que si el currículum canvia, també ho han de fer les proves d'accés a la universitat. Clar. El que sí que no canvia segur, són els nervis previs. Però jo ho entenc, eh? És molt difícil evitar-ho, però, bueno, com es pot fer? No? Quines coses no ens ajudaran a relaxar una mica?
Doncs parlant d'aquests nervis i aquest plantejament psicològic i com afrontar-les, i en parlem d'aquests nervis precisament amb la Silvi Pérez, que és professora col·laboradora dels estudis de psicologia i educació de la UOC, la Universitat Oberta de Catalunya. Silvi, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, com ens haurien de preparar els alumnes per afrontar la selectivitat des del punt de vista mental i de nervis?
Des del punt de vista de nervis, han d'assumir que això és inevitable. Les paus són inevitables ja en el seu camí, si és això el que han triat, i tenir nervis també és inevitable. I vull mencionar també si hi ha alumnes que no tenen aquests nervis, perquè parlem tan sovint dels nervis, de l'angoixa, de l'estrès i tal, de l'alumnat que es presenta a les pau, que hi ha alumnes que no, senten que no tenen prou nervis.
Que tenen la sensació que haurien d'estar més alterats davant d'això, no?
Clar, que parlem tant, els experts, els docents, els psicòlegs, tots estem parlant tant dels nervis que senten que alguna cosa els hi passa perquè potser no estan tan nerviosos com estem dient que haurien d'estar. Llavors, els hi vull dir que molt bé, que no pateixin.
Que és millor, no?
Que els nervis és un estat subjectiu, llavors cadascú afronta el millor que pot.
Clar, en aquest cas, però un elevat estat de nervis o d'ansietat pot bloquejar-te, encara que hagis estudiat. Pot bloquejar-te, no? Per als aquells que sí que tenen la sensació d'estar una mica angoixats, què haurien de fer?
Doncs mira, els que es presenten aquí a Catalunya, avui és el darrer dia abans de les pau, perquè comencen demà. Llavors, jo avui sí que els diria que facin un últim repàs de tot el que és demà, sobretot, i que la tarda vespre intentin ja no fer res i poder parlar d'altres temes, amb la família, amb els amics, amb el gimnàs, amb l'esport, amb la piscina, amb la platja. És a dir, intentar contrarrestar això. Si tot i així se senten molt nerviosos, doncs han de fer una mena d'assumir que, vale, estic nerviós. Aha. Doncs això m'ajudarà. Estic nerviós i aquests nervis no em bloquejaran, sinó que m'ajudaran a estar alerta, a poder respondre millor, intentar donar-li la volta en positiu per poder contrarrestar una mica les sensacions.
Vull dir, donar la volta seria una de les claus davant de tot això. En aquest cas, sí. Suposo que a més estudies o més preparat estàs, menys nervis. Entenc. O no?
Sí, el que passa... perdó, però sí, el que passa és que normalment les persones que estudien molt, és perquè hi ha alguna inseguretat darrere, o bé perquè necessiten una nota molt elevada i tenen temor a no tenir-la, o són persones que són insegures ja per si mateixa i necessiten repassar per tenir-ho verificat. És a dir, normalment hi ha un neguit previ que fa que estudis i que mai en tinguis prou. Llavors, a vegades és un peix, no sé si m'explico, és un peix, sí, que es mossega la cua. Llavors, ha d'haver-hi un moment que tu puguis dir prou.
Que ja he estudiat, que ja ho sé, ja és a dir, que ho tinc assumit tot això, només cal assimilar-lo, potser.
Sí, i el que no he assumit, pues, tampoc ho assumiré ara.
Clar, en 24 hores, sí, difícilment.
No, si hi ha un tema de matemàtiques que no el porto bé, o hi ha un tema de història que no m'agrada, doncs és millor assumir que ja està. No el porto bé i no m'agrada. Doncs a treure punts amb l'altre.
És curiós, perquè no deixa de ser per alguns, no per tots, perquè com bé has dit al principi, hi ha alguns que estan molt tranquils davant de tot això, que encara s'hagi de passar aquest tràngol. No hi haurien maneres més normals de trobar una puntuació adequada per no sé, al llarg del curs o una cosa així per accedir a una carrera, que no és jugar-te-la tot a uns exàmens en 3 dies?
Vale, aquí un punt. Aquesta mirada de que ens ho juguem tot també ajuda a que hi hagin tants nervis i tanta inseguretat.
D'acord.
Perquè realment ens hi juguem una part, però no tot. Llavors, perquè sé que és cert que el que comentes, hi ha tota una part de la nota que ve de la mitjana de batxillerat. Per tant, tot el que hem fet aquests 2 anys del batxillerat ja té el seu pes.
D'acord.
L'únic que fem és complementar-ho. I després, tot i que penséssim que ens ho juguem tot en quanta nota, hem d'intentar sempre tenir altres vies i altres portes obertes a la vida. I això és un aprenentatge com un altre.
Doncs Silvi Pérez, professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Educació de la UOC, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
Doncs tranquil·litat i atenció. Aquesta frase final, Yolanda, és la que més possiblement més em convenç, que és que això de jugar-s'ho tot, ben bé, hauríem d'anar abandonant aquesta idea de jugar-s'ho tot, no?
Però això queda molt bonic.
Això sí.
Dit així. Després, a la pràctica, clar, és, no sé, és aquesta sensació potser també de dir, ostres, he fracassat, per exemple, o és que necessito una determinada nota per accedir a una carrera que ara no puc fer. Per exemple, per estudiar criminologia, que parlàvem ara fa uns dies, que necessita una nota alta. Doncs clar, és que és molt dur.
És dur. Bé.
Ara jo el que recomano de la meva experiència, mira que fa anys...
Però la teva experiència és vàlida ja, ara mateix,
no
contemporàniament, ja és vàlida, no?
No ho sé, però és saber escriure bé, que jo crec que això ho feia bé, i no irse por las ramas.
Bé, això...
I no començar a fer coses per demostrar que...
Ficant el jovent en un bassal amb això d'escriure bé i sense faltes d'ortografia.
Això a part.
Majoritàriament, que ningú s'ofengui, que parlo que això diuen les dades en aquest cas. Yolanda Canales, moltes gràcies.
A tu, que vagi bé.
Cuida't molt. Bé, doncs, de seguida parlarem amb àrea jurídica global sobre targetes revolving i després, ja arribarem a mitja pràcticament, actualitzarem els titulars d'esports, farem informació de serveis d'un temps que està boig, que ara farà... Prepareu-vos, perquè aquesta setmana escalaran les temperatures fins a 35-36 graus a Ponent per tornar a baixar un altre cop al cap de setmana. Així tal qual, per tornar una ronda de tempestes de cara al cap de setmana que ve. I parlarem de curiositats, parlarem de tot això aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra. Parlarem aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, no le des más vueltas. La solución para crear la cocina de tus sueños dando valor a tu hogar es Leroy Merlin. Profesionales de calidad que se ajustan a tus gustos y te ofrecen todas las garantías. En primer lugar, sus expertos te asesorarán en cada paso para ayudarte a elegir los productos adecuados y durante todo el proyecto de reforma. Y es que en Leroy Merlin se encargan de todo. Diseño de tu nueva cocina, mobiliario, materiales, accesorios y el transporte de los productos. Además, la instalación cuenta con la garantía de 3 años. Y si te preocupa el presupuesto, pues oye, es que ofrecen financiación personalizada para que puedas pagar a tu ritmo. Confía en Leroy Merlin. Profesionales con más de 20 años de experiencia en reformas que te ayudarán con cualquier aspecto del proyecto o se encargarán de la reforma completa de tu cocina. No lo pienses más. Visita leroymerlin.es o acércate a tu tienda más cercana. Haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa. Revaloriza tu hogar con Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo.
Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Segurament, algunes, tots, pràcticament tots, tenim una targeta de crèdit, segurament, eh? Fins i tot alguns de vosaltres coneixereu el terme targeta revolving. Però bé, parlem en genèric de targetes i dels possibles abusos que hi puguin haver en aquestes targetes. Per això, en Área Jurídica Global, lo saben y conocen muy bien el tema de las tarjetas y si hay abuso o no hay abuso en estas tarjetas. Tenemos con nosotros a Arianda López y a Javier López para hablar del tema. Arianda, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias.
Javier, bienvenido.
¿Qué tal? Encantado.
Bueno, ¿qué problemas nos solemos encontrar con las tarjetas?
Bueno, las tarjetas, cuando hablamos de abusos de tarjetas, la gente suele pensar el interés. Voy a mirar en mi contrato el interés y si supera, algunas sentencias decían el 10, el 20, es abusivo. No. Detrás de esto se tienen que analizar distintas cláusulas y no solamente el interés, sino muchísimos otros puntos pueden hacer que tu tarjeta sea abusiva. No es solo abusiva la tarjeta que escuchamos hablar en algunos medios de comunicación o los micropréstamos y préstamos que también van en este saco más conocidos que se anuncian en televisión. Lo pueden ser todos. Por lo tanto, todo el mundo que tenga una tarjeta de crédito tiene que saberlo analizar. ¿Cómo se analiza? Yendo a un experto. ¿Cómo lo podríamos preanalizar antes de acudir a un despacho como el nuestro?
Bueno, hay que ver el último recibo pagado. Desde luego, una tarjeta de crédito es muy importante tenerla, y yo la utilizo. Claro, si a final de mes pagas, pues te sale gratis, que está bien. Uh-huh. Ahora bien, cuando esos pagos los tienes que decir, bueno, pues pagaré mes a mes, aquí viene el lío. Primero, como bien decía Arianna, hay que mirar lo primero el interés, pero no solo, porque hay muchas otras cláusulas abusivas. Pero el interés. Hay una sentencia que se ha ganado, CETELEM, un crédito al 10-15, y ha dicho la Audiencia Provincial de Madrid que es abusivo porque en aquel momento la base de datos del Banco de España, que buscando en Internet aparece, cada año donde pediste el crédito, ¿a qué interés medio? ¿Sí? En aquel año 2015 se prestaba al 6-20. Le han prestado al 10-15,
es abusivo. ¿Y como es superior, es abusivo?
Si es abusivo, te tienen que devolver todo lo que has pagado menos el principal, todos los intereses. En este caso, hay clientes que el banco les reclama 3.000 euros y les hemos conseguido, Arianna,
17.000 euros.
17.000 euros.
Caray,
alucinante.
Muy fuerte.
Llevaba el señor casi 15 años pagando en exceso. Y la ley dice que tienen que devolvértelo todo. ¿Por cuándo puede ser nula un préstamo por abusivo? ¿O por el interés? Luego, otro truco que ponen, que te dicen que tiene 360 días, un año.
Lo que te comentaba, si alguien tiene la tarjeta y dice, ay, pero es que yo sí que lo tengo al 6, cumple normativa del momento en el que pedí el préstamo, todo está correcto. No, la cláusula 360. Bueno, para explicarla bien, el año no tiene 360 días, tiene 365. Si lo calculáramos bien, tu interés no sería del 6, sería del 8, del 9, claro, del 10.
Y si en aquel momento se prestaba al 6, ya es abusivo. Por eso te ponen, es que te las juegan por todos los sitios.
Pues en Área Jurídica Global te van a echar una mano, ya veis que son absolutamente expertos en el tema y van a aconsejarte perfectamente sobre tu situación. Areajuridicaglobal.com es la web, o el teléfono, también podéis llamarles 990-17-16, 990-17-16. Y en Área Jurídica Global, pues en este caso hablábamos de las tarjetas, pues te aconsejarán sobre tu situación. Javier, Arianda, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
A vosotros. Y como digo, en cualquier abuso, tarjetas, ley de segunda oportunidad, hipotecas, avales que tenemos que cancelar.
Empresas.
Empresas y familia. En fin, es que podríamos estar hablando aquí toda la tarde.
Ya. Muchas gracias, Javier.
Hasta luego.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Bueno, y atención ahora porque vamos a conocer a un niño de 8 años, solo 8 años, que ha batido un récord de natación.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Parlem d'esports amb el José Luis Gil, que ve entusiasmadíssim després d'una borratxera de triomfs. José Luis, ara hablamos de todo esto, eh? Però primer, el temps que ens espera, si em permeteu, petita informació de serveis d'entrada. Atenció, aquesta tarda ja, a partir d'ara i fins al ben entrat al vespre, hi ha una alerta activada per intensitat de pluja al Ter, a les comarques del nord-est de Catalunya, comarques del nord de Barcelona, Barcelona i comarques de Girona. Una alerta activada groga pel Servei Català de Meteorologia, el Meteocat, per intensitat de pluja. Estarà plovent tota l'estona? No, però pot ploure. Això és només aquesta tarda. Ja demà, dimarts i dimecres... dimarts per la tarda és possible. Pel matí ens aixecarem amb sol, temperatures que començarem ja a notar que pugen. I per la tarda sí que s'espera un altre cop una petita reactivació de les tempestes i la pluja, també cap al Pirineu i Prepirineu. Sobretot més tendència cap a, pel Pirineu, Prepirineu gironí, que no pas cap al lleidatà. Les temperatures continuaran pujant i ja dimecres que tindrem un predomini general del sol tant pel matí com per la tarda, ja notarem que les temperatures es poden enfilar amb ganes dimecres i dijous sobretot, amb ganes fins als 35 graus cap a ponent. Estem parlant d'unes temperatures que es rebentaran. Això sí, què s'espera? S'espera nova tanda de precipitacions de cara al cap de setmana. S'espera nova tanda de pluges. Està per veure de si les tindrem fortes o no, però sí que s'espera que cada divendres, dissabte, diumenge, una nova tanda de tempestes. I recordo que estem amb els pagesos que estan han reactivat les protestes durant tot el dia d'avui, són 24 hores de protesta, doncs tallant diverses carreteres, sobretot la frontera amb França, la P7, la C38, la C52, la C45... com tenim la situació del trànsit ara mateix? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon migdia, benvingut.
Hola, què tal? Bon migdia, moltes gràcies. Doncs sí, com molt bé deies, aquestes manifestacions que ens tallen punts importants d'aquesta xarxa viària. El més destacat, amb molta atenció, és aquest tall de l'autopista AP7, podríem dir els darrers 20-25 quilòmetres, ja des de Llers fins a la frontera. Tenim tallada aquesta autopista AP7, en aquest sentit, en sentit nord, es fan desviaments cap a la Nacional 2, Autovia 2, però només de turismes. Molta atenció, perquè el que són els camions hauran de fer mitja volta. Per tant, no podran continuar el seu trajecte. Per tant, tinc el present aquest fet, que continua aquest tall de l'autopista AP7, com us deia, aquests 20 quilòmetres aproximadament entre Llers i la frontera, direcció nord. Però hi ha altres punts tallats, sobretot de punts fronterers. És el cas de la C38, a la zona de Molló, també a la zona de Bossòst, hi ha aquestes dues vies tallades, Nacional 230 i Nacional 141. La carretera que ens porta cap a Andorra des de la Seu d'Urgell, Nacional 145, doncs ve tallada entre la Seu i les Valls de Valira, a mig camí, podríem dir, i també la zona de Puigcerdà, Nacional 152. Per tant, molta atenció, tingueu present aquest fet, aquests talls que ens compliquen el trànsit, aquestes manifestacions que ens compliquen la circulació.
Que tinguis un bon dia, moltes gràcies.
Igualment, a reveure.
Gràcies, cuida't. Això ens ho explicava el Roger. Ara sí, l'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
José Miguel, companys, ben trobat. Bon dia, bon dia.
Com està el tema?
Com està el tema?
Com està el tema, eh?
Miri,
com està el tema?
Ara li tiraré una siga-saga. Molt bé pel madridisme.
Sí, el madridisme...
No, però no pel, que, cofoi, no pel eh? Que vostè pensa, perquè el que vostè pensa ja és història. La quinzena ja,
home,
però, ja és història.
Donem temps una mica més a saborir, no? Abans d'arribar a la setzena, vull dir, calma, calma.
Hi ha una bona notícia avui pel madridisme. Va. Ni Mbappé, ni Camavinga, ni Tchouaméni, ni Mendy, cap dels francesos del Madrid ha entrat a la convocatòria de França pels Jocs Olímpics.
Això sí que és una bona notícia, eh?
Ah, veu vostè,
sí,
com, veu vostè com em dóna la raó? Veu
sí,
vostè
sí.
Com em dóna la,
evidentment,
com
sí.
Em dóna la raó? Però escolti, passarem, evidentment, per Madrid a Esports Cope per veure com va la ressaca. A més, estem pendents perquè molts mitjans francesos asseguren que d'avui no passa que es faci oficial la signatura de contracte d'Mbappé pel Real Madrid.
Oh, quina pressa, tampoc tanta pressa. Vull dir, sabem que bé, doncs ja el presentaran.
És el que diu el sentit comú, escolti, deixi una mica baixar el
sofre i... Quina obsessió,
i
calma.
I tranquil·litzar una mica les aigües i ja hi haurà temps al llarg de la setmana. Doncs els mitjans francesos insisteixen que avui mateix es fa oficial la signatura de contracte d'Mbappé pel Madrid. Però escolti, a Can Barça hi ha un futbolista que ha aixecat la mà. Es diu Ansu.
Home.
I de cognom Fati.
Sí, senyor.
Ha parlat per Mundo Deportivo. Destaco dos titulars. La meva il·lusió és triomfar al Barça. Recordem, ha estat cedit. Torna a la disciplina blaugrana. Hi ha gent que creu que visc lesionat i no és així. Més de l'entrevista d'Ansu Fati a Mundo Deportivo a l'edició d'avui d'Esports Cope. Un Barça que també és notícia per un altre aspecte que vostè comentava, l'eliminació ràpida del Barça de bàsquet de la Lliga ACB a les semifinals.
Via ràpida, eh? Pim-pam!
Via del cloroformo, 0-3, i s'obre un temps de canvis a la secció que afectaran gairebé del tot segur a la banqueta. Fa pinta que s'acaba l'època de Roger Grimau. I si no, escolta, el mànager de la secció, Juan Carlos Navarro, i el mateix Roger Grimau, el coach.
Era una aposta, era un canvi radical, amb el pressupost molt més baix, amb un entrenador nou, i no ha sortit bé.
I, evidentment, no sóc idiota, i la temporada no ha sigut bona, i a partir d'aquí, doncs, bueno, ja veurem. I, bueno, ja està, a partir d'ara no ho sé.
Doncs a partir d'ara, els futuribles per la banqueta del Barça, Jaka Lakovic, aquesta temporada entrenant al Gran Canària, o Xavi Pascual, el vell objecte de desig de retorn de Xavi Pascual a la banqueta del Barça de bàsquet. El que passa és que aquí els números s'haurien de redibuixar d'una altra manera perquè tornés Xavi Pascual al Palau Blaugrana. I noms, ja a Mundo Deportivo, els companys del Mundo Deportivo, parlen d'un acord del Barça amb Juan Núñez, base internacional espanyol que ha jugat les últimes temporades a la Lliga d'Alemanya. El Girona, recordem, s'acaba el termini per aquesta reforma accionarial que ha de fer el club per tal que el Girona pugui jugar la Champions League en comú amb el Manchester City. A l'Espanyol ja sabem quin serà el rival de la promoció, Sporting de Gijón. Partit d'anada, proper diumenge, 9 de la nit, al Molinón. Tornada, dijous 13, Cornellà Prat, també a les 9 de la nit.
Semis de pujada directa,
miri, escolti,
eh?
L'Espanyol està a 4 partits de pujar a primera, de tornar a primera divisió. Jo crec que ha arribat el moment, ara sí que sí, del clic i del canvi.
Exacte, però d'això dependrà molt l'administració del senyor Chen, o no?
Miri, ahir li van muntar una bona protesta als aladans de Cornellà Prat, un altre acte de protesta contra la gestió de Chen. Recordem que el procés de venda que hi havia obert ha quedat congelat, que no és poc. Chen ja està obertament disposat a vendre l'Espanyol, ara en unes condicions, en uns terminis que evidentment ell consideri favorables pels seus interessos, i a partir d'aquí, doncs, continuarà. Com continua la Lliga de Futbol Sala, on aquesta nit al Palau Blaugrana, Barça i Cartagena disputen el primer partit de la seva sèrie semifinal, el millor de 3, i en handbol, un altre dia a l'oficina del Barça d'Antonio Carlos Ortega, guanyadors de la Copa d'Espanya, i que en resum, va ser un assaig general perquè el Barça d'handbol afronta aquesta setmana la gran cita de la temporada, que és la final a 4 de la Lliga de Campions, una vegada més a Colònia.
En aquest cas, la cosa ja pinta molt millor que si ho comparem amb les altres seccions del Barça.
És la secció, perquè no continua Xavi, pràcticament no continuarà Roger Grimau al bàsquet, no continua Edu Castro l'hoquei, ja sabem que tampoc continuarà a la banqueta del Barça de futbol sala Velasco. O sigui que l'únic que aguanta és Antonio Carlos Ortega, perquè Jonathan Giraldez, el femení, també deixa la banqueta del Barça.
José Luis Gil, moltes gràcies.
Fins demà, senyor Cruz.
Fins demà. Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem els titulars destacats, tot això que ens explicava el Gil, a Esports Cope, amb el Joan Batllori. Per cert, voleu vendre el vostre pis? Sí? Doncs si vols vendre el teu pis, en un 3 i no res, trucada un piso. Mira, que ara compleixen 40 anys i et regalen un iPhone 15 només per posar el pis a la venda. Encara que no el venguin. Encara que no el venguin, l'iPhone és teu, però tranquils, que el vendran. Segur que el venen, eh? Ja que esperes, doncs ja pots trucar a Don Piso. Clar, truca a Don Piso. Les condicions d'aquesta promoció les pots trobar a donpiso.com, donpiso.com, o pots trucar per telèfon. 93 306 90 90. 93 306 90 90. De seguida parlem amb el doctor Humberto Los Certales de Medicenta sobre artritis i sobre tot això, i després parlarem de curiositats i tot això en parlem aquí a migdia a Cope Catalunya i Andorra.
¿Lo recuerdas?
¡Campeones de Europa!
Cuando ganamos la Eurocopa Italia en 2012, ¿no?
Quedan 11 días para volver a vivir la emoción de una Eurocopa en Cope. Con Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño y el mejor equipo de la radio deportiva. La Eurocopa 2024 en tiempo de juego y el partidazo de Cope. Los números uno del deporte. Los números uno de la emoción.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías HADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Vuelven los clásicos de la mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, El tren con Burt Lancaster. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Cansat de desxifrar cada mes la factura de la llum? Som allò que necessites. Fenia Energia, una companyia formada per més de 170 empreses instal·ladores de Catalunya que ofereixen un servei proper i de confiança perquè tinguis la millor tarifa en electricitat i gas.
I si ets un petit productor, et representem al mercat oferint-te les millors condicions, mirant pel teu estalvi i seguretat.
Fenia Energia, l'energia que impulsa el teu entorn. Veureu l'energia d'una altra manera.
Ven a Fácil Móvil y siente el placer de acertar. En Fácil Móvil encontrarás las soluciones más actuales en armarios, dormitorios, salones y muebles juveniles a medida. Pídenos cita o llámanos y vamos a tu casa. Fácilmóvil.es.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Han pasado muchas cosas y muy importantes. Y que mañana van a pasar más, porque ya saben que mañana tenemos dos partidas.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bé, ara mirem una cosa. Imaginad que vuestra rodilla empieza a hacer esas cosas que hacen producto de la edad, la artrosis. O sea, no sé si sería artrosis de rodilla, cuál sería el nombre adecuado, pero que sabes que es una cuestión ya degenerativa, que además es uno de esos puntos claves. Hay un lugar donde te pueden echar una mano, Medicentra. Y tenemos con nosotros al doctor Humberto Los Certales de Medicentra. Humberto, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, ¿cómo fastidia esto de la rodilla, la artrosis de rodilla? No sé si es de las más frecuentes o de las que antes se notan.
Es bastante frecuente y bastante incapacitante. Por tanto, yo siempre digo que estadísticamente tal vez es la que más tratamos en el centro. Todo y que, tal vez si me hacemos las estadísticas, pues artrosis de la espalda, la artrosis del cuello, la artrosis de la cadera, también son importantes, pero yo diría que las rodillas de las más frecuentes, de las que más tratamos, porque son muy invalidantes, porque una persona con artrosis de rodilla pues se ve que no puede caminar bien, que le duele levantarse, que le incapacita, y entonces, claro, busca soluciones, y con medicina regenerativa la verdad es que tenemos resultados extraordinarios en el caso de la artrosis de rodilla.
¿En qué porcentaje se puede solucionar el tema de la artrosis de rodilla?
Bueno, nosotros tenemos una visita informativa gratuita para que podamos analizar, porque vemos las pruebas y vemos, porque esto se ve en la resonancia o incluso con radiografías, ya tienes una idea, pero con la resonancia se ve muchísimo mejor, ya puedes ver un poco el grado de destrucción. Cuanto más degeneración, más cuesta, o a veces la recuperación no es completa. Pero si estamos hablando de grados 2, 3, que son los más habituales, que son los que dan sintomatología, grados 1 no suelen venir porque no suelen tener ciertas molestias, pero pueden aguantar. Pero 2, 3 ya son personas que ya se lo notan, entonces vienen. Los 2, 3 los arreglamos prácticamente al 100%, va, 95%. Y el grado 4, que es el que ya está más complicado, hay más degeneración, hay más destrucción, incluso puede haber una cierta deformidad, pues ahí podemos arreglar el 60, 70%, porque claro, hay un tipo de degeneración que ya no va a ser posible reparar, porque el propio cuerpo, recordemos que la medicina regenerativa utiliza recursos del propio organismo para repararse. Por tanto, lo que nosotros hacemos es incentivar esta regeneración o poner unas células de regeneración, etcétera.
Humberto, ¿y cuánto se tarda? O sea, yo voy a esa primera visita informativa, tú me dices, primera visita informativa gratuita, todo hay que decir, tú me dices, bueno, pues mira, tenemos este cuadro, es tal cual, y a partir de aquí, ¿qué se hace? ¿Cuánto se tarda en llegar a esa recuperación?
Pues normalmente yo lo que hago es empezar por lo más fácil y más económico, porque es así como hay que hacerlo, yo creo. Y por tanto, nuevamente me espero en 5 o 6 semanas con ozono fundamentalmente, porque es muy efectivo, funciona muy bien, y en 5 o 6 semanas vemos ya los indicios de regeneración. Si realmente los indicios son buenos, pues ya quiere decir que el método es válido y podemos continuar con el método sencillo. Si vemos que los indicios son pobres, entonces ya significa que tenemos que hacer alguna cosa más. Pero normalmente en 3 o 4 meses ya notaremos cambios interesantes. Y para la resolución más completa tardaré un año, casi seguro. Pero no significa, a veces tú dices un año y dices, ostras, estar un año con dolor, no, porque cada vez va a ir mejor. Van a ver los indicios, aparecen entre las 4 o 5 semanas iniciales de comenzar el tratamiento, y ya empieza a notar, hombre, parece que voy mejor, parece que ya no me duele tanto, va mejorando la movilidad, o sea, lo irá notando. Pero los resultados, yo diría que 4 meses de promedio mínimo.
Bien, ¿qué hay que hacer para concertar esa primera visita informativa gratuita contigo?
Puedes llamar al 93-476-30-55.
93-476-30-55. Y estáis en la calle Consell de Sen, ¿no?
Calle Consell de Sen, 160, esquina Conde Borrell.
Ahí estáis. Y si teníeu cap dubte, ya sabéis, hay una web, medicentra.es, que también encontráis toda la información. Doctor Humberto Los Certales, de Medicentra, oye, como siempre, muchísimas gracias.
A vosotros un abrazo.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Necesitas hacer reformas en casa? En Atelier ofrecemos proyectos personalizados en reformas de cocina, baño y reformas integrales desde hace más de 30 años con los mejores profesionales propios que lo harán especial para ti. ¿Y quieres saber más? Siempre con la mejor calidad y acabados, precios inmejorables, fechas de entrega en plazo garantizadas y ofertas y regalos para cada proyecto, como dibujos y renders gratuitos. Ven a visitar nuestra exposición en Vía Augusta 106 o llama al 606-34-6723. Atelier, tu hogar en buenas manos.
Este verano el cuerpo nos pide una limpieza, deshincharnos, una puesta a punto, bajar de peso. Con el plan 1-2-3 de Clinitec perdemos de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas.
Hay que anticiparse y comenzar a reducir esos kilos que nos sobran, desintoxicar tu cuerpo, bajar volumen, perder peso y sin efecto rebote.
La primera semana limpiamos, nos deshinchamos con los sobres de piña.
Eliminamos volumen, toxinas y líquido y ya pierdes más de 2 kilos.
La segunda semana renovamos con los sobres de naranja.
Reduces la barriga, el cansancio, combates el estreñimiento y bajas 2 centímetros de volumen.
Y la tercera semana con las cápsulas saciantes que captan la grasa.
Seguimos perdiendo peso. Llama ya al al 650-51-52-53. Es económico. Lo recibes sin gastos de envío y sin tener que desplazarte. Y con una super oferta.
Gratis, 28 parches adelgazantes para despedirte de la celulitis y los michelines. Y además, entra una caja de detox y una caja de galletas saciantes ideales para tu desayuno o para tu merienda, gratis con el plan 123. Llama ahora 650-51-52-53 y adelgazarás de 4 a 7 kilos. 650-51-52-53.
La figura de Francisco de Goya es un misterio.
Siempre es actualidad el asunto de los enigmas que rodean a este genial pintor. Y hay uno en particular que a mí, en fin, me trae de cabeza. Al desenterrarlo se encuentran con una sorpresa, y es que hay dos féretros. A uno de ellos, al que se corresponde más con la idea que teníamos de Goya y con la edad, le falta el cráneo.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Anem a parlar precisament de curiositats. És el moment de ser, com sempre, una miqueta més savis. Ja sabeu que tenim aquí l'Alfred López, que d'això en sap un munt, perquè porta tota la vida. Com, perdón, eh? Alfred López, bienvenido.
Bien hallado, querido amigo.
Eres un super friki de las curiosidades.
Un poquito.
Tanto que lo ha hecho de todo esto su modo de vida.
Modo de vida, sí.
Como un hobby acaba desembocando en una profesión. Sí. O sea, es fantástico, pues, ¿eh?
Sí.
Divulgador de curiositats con unos cuantos libros, con, entre ellos el Esto es curiosísimo, que has publicado para San,
un poco antes de San Jordi. Un poquito antes de San Jordi lo publiqué, y que está funcionando muy bien. Por cierto, quiero agradecer a los oyentes, sobre todo tres oyentes que se pusieron en contacto a través de la semana pasada, cuando dije que si se contactaban a través de mi web les enviaría el libro sin gastos de envío, y que contactaron, que querían mi libro. Y pues muchísimas gracias para ellos.
Muy bien.
Porque me compraron el libro a través de la web, y que muchísimas gracias. Y que quien, bueno, otros oyentes que quieran tener el libro dedicado, una dedicatoria personalizada, pues eso, entran en alfredlopez.es, en apartado de contacto, me escriben, me dicen, te he escuchado con Cruz en COPE Cataluña, y yo les llegamos a un acuerdo, y bueno, y le...
Además, es un como regalo, es un regalo perfecto.
Es un regalo perfecto.
Es un libro que no vas a quedar mal, todo lo contrario, muy bien, y además no vas a desencantar a nadie, porque es algo que gusta a todo el mundo.
Es que gusta a todo el mundo,
Sí. Es curioso. Y va, hablando de curiosidades, vamos a hablar de las de hoy, i les de hoy comencem per... I això sí que segurament heu escoltat aquesta terminologia, ser civilino, ¿eh? Os suena, ¿no?, el término. ¿Qué persona más civilina? Pero, ¿de dónde surge llamar civilino a algo enigmático o misterioso?
Mira, el término civilino es usado desde hace siglos para referirse, como bien dices, a algo enigmático o misterioso, que apareció por primera vez en el Diccionario de Autoridades de 1739 con la acepción de lo que pertenece a las sibilas.
Anda que...
¿Quién eran las sibilas?
Exacto.
Las sibilas, según la mitología griega romana, eran 10 mujeres sabias y profetisas conocidas como Persica, Líbica, Délfica, Cimmeria, Eritrea, Samia, Cumana, Helespontria, Frigia y Tiburnia. Y a ellas se les atribuía poderes adivinatorios, y se decía que anunciaron la llegada del Mesías. Además, desde la edición de 1884, la RAE define como sibila como una mujer sabia con espíritu profético. Y curiosamente, no fue hasta 1817, el diccionario también, o fue hasta 1817, perdón, el diccionario lo definía como sibila, mujer alta, robusta y del buen aspecto. Desde 1925, el término civilino fue cuando se definió como misterioso, oscuro y con apariencia de importante. Y no se sabe por qué hubo este cambio a partir de 1925 para decir, cuando que hacía referencia a las sibilas, a estas, sí, a estas
adivinatorias estas, sí, sí,
para decir, supongo que por el misterio que contrae el hecho de ser adivinatorio.
Pero no hay un hecho en sí,
no
que
hay
haga
un hecho,
que los señores
hecho
del diccionario digan, no, bueno, vamos a cambiar el significado.
No, es porque no lo cambiaron el significado los señores del diccionario, sino que fue el pueblo que empezó a utilizar el término civilino como algo misterioso, enigmático.
O sea, básicamente el diccionario aplicó lo que el pueblo estaba modelando el lenguaje.
No se sabe cuándo fue el pueblo que dijo, cambia...
Igual
cambia
sería cambio de jerga o una cosa así, que a veces surge y se pone como de moda. Sí, igual pudo surgir así, ¿no? Sibilino, fíjate tú, qué cosas... A mí me hace mucha gracia cuando dicen, ¿qué es Sibilino? Perteneciente a la Sibila. Bueno, a veces este tipo de que te obliga otra vez a irte a buscar otra palabra.
Que eran las Sibilas, sí.
Exacto, damos vueltas. Más. I aquestes terminologies segurament també les heu sentit i cada vez más, por ejemplo, en mis carnes yo cada vez las noto más, en función de lo que hablo. Cuando me llaman carca o carcamal, esos dos términos, carca o carcamal, sí. No son sinónimos.
No
son sinónimos y no tienen nada que ver entre sí.
Nada.
Pero a mí me han dicho las dos cosas, carca y carcamal, haciendo referencia exactamente a lo mismo, a viejuno.
A viejuno, pues no.
A desfasado, antiguo.
No, uno de los dos términos sí que tiene que ver con lo desfasado, con lo antiguo, pero el otro no.
Ah, pues
y es que los términos carca y carcamal no son sinónimos, aunque, como bien has dicho, algunas veces se usan indistintamente. Y es que carca proviene de la síncopa del término carcunda, que a principios del siglo XIX designaba a los absolutistas portugueses y posteriormente a los carlistas en España, siendo sinónimo de persona conservadora, retrógrada o reaccionaria.
O sea, carcunda sería este tipo de personas en esa época.
Carcunda o carca.
O carca.
Carca es alguien conservadora, retrógrada, reaccionaria. Pero no vieja.
Pero no vieja.
Pero puede ser un chaval de 18 años que tenga pensamientos reaccionarios y conservadores.
O sea, hablamos de una ideología en este caso, una manera de pensar.
Carca.
Ideología carca. Carca. Bien.
Que viene del portugués carcunda. Y por otro lado, carcamal es una forma despectiva para referirse a alguien anticuado, achacoso, decrépito, derivando del término cárcamo, que es un hoyo o zanja que se asocia a la vejez o decrepitud en lugar de donde eventualmente será enterrada esa persona. Irá al hoyo.
Al hoyo.
Tú eres un carcamal porque vas a ir al hoyo.
Porque me quedan dos suspiros, dos telediarios, me quedan dos talanoticias para ir al hoyo.
Ahí
estamos.
Esa es la diferencia.
Pues Alfred López, autor de Las Almas Libres, ya está listo, que todo lo sabe, y el curiosísimo, esto es curiosísimo, escolta'm, gracias una vez más por estar aquí con nosotros.
Un placer, como siempre.
I ja sabeu que, a més, amb l'arribada de la calor, no cal que us preocupeu perquè tenim les finestres modernes de Bricoventana.es. Les finestres modernes de Brico-Ventana.es, Brico-Ventana.es, mantindran la teva llar fresqueta i acollidora, mantenint l'aire condicionat de l'aire condicionat, clarament, no? L'aire fresqueta, l'aire condicionat. Així que dona-li la teva llar el confort que es mereix i renova les teves finestres en Brico-Ventana.es per a una comoditat màxima.
Dime que estás sola y que nadie te ve como yo. Dime que no pasan las horas, estamos los dos. Yo te juro que si conmigo te vas, siempre con un beso vas a despertar. Y si te enamoras, te juro que me enamoro de ti.
Tancarà l'estiu de la teva vida. Tancarà el dia 25 de juliol Luis Fonsi. Luis Fonsi a les nits de Barcelona al Palau de Pedralbes, als jardins del Palau de Pedralbes. Pretenders, Juanes, Patti Smith, Bruno Oro, Rumors of Fleetwood Mac, Luz Casal, Sopa de Cabra, Vanessa Martín, Simple Minds, Luis Fonsi també, Passengers. Hi ha una llista fantàstica perquè aquest juliol sigui el juliol de la teva vida, el juliol de l'estiu de la teva vida, als jardins del Palau de Pedralbes. Les entrades les pots... el cartell i les entrades les pots consultar a nitsdebarcelonapedralbes.com. nitsdebarcelonapedralbes.com. Gaudeix del festival que farà brillar el teu estiu. Ja sabeu que totes les xerrades les podeu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. Ara arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz. Que acabin de passar una molt bona tarda.